El matí de Ràdio Sabadell. La síndica respon.
I avui amb la síndica volem parlar dels tres drets més vulnerats a la nostra ciutat: el dret a la circulació i tranquil·litat, el dret a l'urbanisme harmoniós i sostenible i el dret al medi ambient. A més, també coincidint amb el Dia Internacional de la Discapacitat, que recordem és el 3 de desembre, avui volem reivindicar, volem reclamar visibilitat, conscienciació i també igualtat en la diversitat. Conversarem, evidentment, amb la síndica i també amb la plataforma Prou Barreres, que té cura de garantir l'accessibilitat a les persones amb discapacitats. Eva Bellán, bon dia.
Hola, bon dia, Raquel.
Avui també tenim molta feina, per reivindicar i per denunciar. Explica'ns, aquests són els tres drets més vulnerats, no?, a Sabadell?
Sí, bueno, el primer dret més vulnerat va ser l'eficàcia dels serveis públics, que vam parlar en el programa passat, no?, i amb molta diferència, ho vaig comentar, un 33% dels greuges de l'any passat tenien a veure amb l'eficàcia dels serveis públics, però a continuació hi ha aquests tres altres drets, juntament amb el dret a l'habitatge, que jo crec que dona per fer un programa especial.
En parlarem, sí.
Sí, oi? Doncs són aquests altres tres drets que al final són drets que tenen a veure amb la qualitat de vida de la ciutadania.
Explica'ns, anem dret a dret, eh? Mm-hmm. El dret a un urbanisme harmoniós i sostenible. Heu rebut el 2021 el 7% de les queixes, no?, en aquest sentit. Quins són els àmbits, no?, i també les recomanacions que fas?
Val, més que el 7% de les queixes, el 7% de les queixes que vaig resoldre amb greuge tenen a veure amb la vulneració d'aquest dret. Per tant, és un dret bastant vulnerat, no? I en aquest sentit, aquest dret prové de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, com els altres que he mencionat, i aquest té a veure amb desenvolupar un urbanisme a les ciutats que sigui harmoniós, que generi harmonia entre l'hàbitat, els serveis públics, els equipaments, tots els espais verds i les estructures destinades als usos col·lectius, no? Mm-hmm. En aquest sentit, vam tenir bastantes queixes sobre temes d'espais urbans, no? L'ús compartit d'espais urbans, no? Parlem, per exemple, de l'ús que en fan els joves, quines formes d'ús en tenen i si realment estem garantint, no?, que hi hagi un oci també en els espais públics pels joves. També té a veure amb la priorització dels usos de la mobilitat a l'espai públic, no? A la Covid ho vam veure, vam prioritzar els vianants, no?, després bicicletes, transport públic i finalment vehicle privat, i l'any passat el que es va veure és que tampoc estava garantit, no?, aquesta priorització d'alguna manera, i llavors també té a veure amb l'accessibilitat universal que ho comentaves abans, que a la nostra ciutat tampoc està garantida, malgrat que s'estan fent passes per apropar-nos al que hauria de ser.
També un altre dels temes a destacar en aquest sentit és el tema de la seguretat, no?
Sí, exacte, seguretat entesa, però en el sentit de, com a mínim com ho vam interpretar nosaltres a partir dels greus de l'any passat, amb la millora de la il·luminació dels carrers perquè generi més sensació de seguretat, vam recomanar també temes d'integrar la perspectiva de gènere, no?, en l'urbanisme per crear uns espais segurs on les dones ens puguem sentir còmodes. N'hem parlat en més d'un programa també d'aquest tema. Llavors el que et comentava també, no?, de la jerarquització dels vehicles, no?, per garantir millor seguretat a les persones. I llavors ens hem trobat amb un cas molt concret, que te l'explico, que era, es fan batudes de senglars a la ciutat, ja ho sabeu, com moltes ciutats properes a boscos, i l'any passat ens vam trobar que hi havia queixes de que no s'havia senyalitzat correctament, no? Clar, se sentien els trets de les escopetes i la gent li va generar certa inseguretat, no? I és un tema que també vam recomanar l'any passat.
També, doncs, hi ha recomanacions en el tema de la mobilitat.
Correcte. El tema de la mobilitat, com et comentava, té a veure també amb garantir l'accessibilitat universal, no? Si tenim un espai públic accessible, és molt més còmode per tothom, al final, no? No només per les persones amb mobilitat reduïda o amb mobilitats diverses, no? I era un dels temes que ja el 2020 ja vaig fer una actuació d'ofici específica, no?, per demanar l'accessibilitat de la ciutat, o com a mínim per començar a fer un pla d'accessibilitat, que anem ja 12 anys tard en tenir-lo, diguem-ne, segons la normativa, però bueno, aquest any passat en tot cas hi vaig tornar a insistir. I llavors també demanàvem l'any passat, o estem demanant encara, de fet, uns plans de mobilitat concrets, sobretot en emplaçaments conflictius, com poden ser escoles, també entorn del camp de futbol del Sabadell, no?, que també és un lloc conflictiu, sobretot quan hi ha partits, i l'any passat pitjor, no?, que estàvem a segona i hi havia encara molt més moviment de cotxes, diguem-ne, però continuen siguent emplaçaments conflictius.
I, per últim, també doncs, a fer un comentari sobre els equipaments, no? I els serveis.
Correcte. Dintre d'aquest dret a l'urbanisme harmoniós i sostenible, una de les coses on he posat el focus i realment tinc el compromís del govern municipal de fer és a la creació d'un refugi municipal per acollir els gats ferals, que a Sabadell no teníem gatera, això també n'hem parlat diverses vegades, no? I és un dèficit d'equipaments que ens fan falta, entre d'altres, però, en tot cas, si ens centrem només en el que vaig demanar l'any passat té a veure amb això.
Parlem també d'aquest dret, no? El de la circulació i la tranquil·litat a la ciutat.
Sí, exacte. El dret a la circulació i la tranquil·litat de la ciutat va recollir un 9% dels greuges l'any passat també, i té a veure amb el control per part de l'Ajuntament, dels sorolls, les vibracions, l'accés de trànsit, la creació de zones segures per als vianants, la promoció de l'ús de vehicles no contaminants, tot aquest tipus de temes. Ja veureu que els tres drets estan com molt interrelacionats, que hi ha temes que cauen una mica en tot arreu, no? És el que passa amb els drets humans al final, que tots estan interrelacionats.
Evidentment. Quines recomanacions vas fer en aquest sentit?
Bueno, l'any passat, per exemple, un dels temes on vaig posar el focus va ser en una etapa de registre, que cada vegada que passaven els cotxes per sobre feia soroll, cloc, 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 no? I era realment molt molest per les persones. Vam aconseguir que s'arreglés. També hi havia pilones trencades que feien que els cotxes s'aparquessin a la vorera. Es va aconseguir que s'arreglessin també. I llavors, un tema bastant recurrent a la nostra ciutat és que hi ha activitats que realment generen sorolls, com per exemple bars que poden tenir extractors que fan sorolls excessius, o les sortides de locals d'oci, no? Que ara mateix també tenim una problemàtica bastant extensa a la ciutat, o fins i tot temes com poden ser partits de futbol en hores que poden molestar els veïns, no? Una mica va per aquí la cosa.
En aquest àmbit, en el dret a la circulació i la tranquil·litat a la ciutat, clar, hi ha molts aspectes per fer complir, no? També l'ordenança, tant pel que fa a soroll, seguretat viària, sancions de trànsit i accessibilitat, no?, a la via pública.
Correcte, sí, aquí hi ha molts temes. Crec que quan hi hagi l'ordenança de civisme o de convivència que s'està treballant i està a les passaroles de ser aprovada al ple, diguem-ne, moltes coses en haurien de millorar. Com a mínim jo crec que servirà, i espero que serveixi també per fer campanyes de sensibilització perquè la ciutadania de Sabadell sàpiga quins són els seus drets però també quins són els seus deures. Ara mateix a nivell normatiu tenim l'ordenança de sorolls, però jo crec que queda bastant curta amb bastants temes, no? Perquè a vegades, per exemple, em trobo veïns que em diuen és que noto una vibració molt forta, però clar, ens han fet una sonometria i no surt, val? Però la vibració molesta igualment, no? I com que no tenim tampoc els aparells de mesura, costa actuar perquè tampoc hi ha com una mesura objectiva, no?, per fer-ho. I això va ser una de les coses que vam demanar l'any passat, no?, que es faci complir l'ordenança de sorolls, però alhora que es faci un pla per reduir la contaminació acústica a la ciutat. Ho vam veure no fa massa, no?, amb el mapa de contaminació acústica a la ciutat, sobretot pel tema dels cotxes, però realment el soroll empitjora la qualitat de vida, però és que a banda té conseqüències per la salut.
I també doncs, a incidir en fer aquestes campanyes també divulgatives, no?, per conscienciar doncs, sobre aquest impacte negatiu del soroll, que també doncs, això acaba afectant a la nostra salut. Algun altre aspecte que vulguis destacar o passem a l'altre dret?
Si vols, passem a l'altre dret.
Doncs anem al dret al medi ambient, que va recollir també un 7% no?, de les queixes l'any passat. Explica'ns també les recomanacions que vau fer precisament per intentar doncs, aconseguir, no?, doncs, aquest ambient sa tan necessari per doncs, al nostre equilibri també.
Clar, una de les coses que porto temps també insistint a l'Ajuntament i quan es van fer les delegacions a l'ordenança de civisme també hi vaig insistir, és que es creï com un equip d'agents cívics que puguin anar per la ciutat fent aquesta conscienciació, no?, per millorar la qualitat de vida de les persones. Clar, el dret al medi ambient té a veure amb la compatibilitat, diguem-ne, del desenvolupament econòmic i l'equilibri ambiental, no?,
Llavors, la brutícia del carrer,
la
vegetació, els contenidors...
Exacte. També es parla de la reutilització i recuperació de materials, no? Jo crec que en tema de recollida selectiva estem bastant lluny del que hauríem d'estar, primer perquè tenim un sistema de recollida selectiva que no dona massa bons resultats en comparació a altres municipis del nostre entorn, però a banda perquè tot el tema de reutilització i recuperació dels residus a Sabadell realment està bastant poc treballat, no? Per exemple, tenim diferents punts blaus, no?, de recollida de residus, però jo, per exemple, trobo faltar que hi hagin espais, com hi ha en altres municipis, on la gent pot agafar aquests residus que un altre llença i els pot reparar, arreglar i reutilitzar, no?, d'alguna manera. Tindria a veure amb això. També té a veure amb tot el tema de control de plagues, no?, l'alimentació de coloms, que en aquest sentit estic molt contenta perquè s'ha aconseguit també com un protocol per tenir cura de les persones que acumulen, no?, que alimenten coloms i que acumulen animals a casa seva. Però realment el dret al medi ambient és un dret molt ampli que té a veure també amb tot el tema de tractament de la vegetació, etc.
Ens semblava també doncs, interessant posar en valor, no?, a parlar d'aquests drets per ser conscients també com a ciutadans de les nostres responsabilitats i també dels nostres drets. També avui, com dèiem, volíem parlar doncs, coincidint amb el dia 3, amb el dia dels discapacitats, no?, doncs, el dia internacional, parlar, visibilitzar, no?, també les barreres arquitectòniques i les traves que troben, no?, des del col·lectiu a l'hora doncs, de tenir aquesta accessibilitat, no?, en l'espai públic. I nosaltres el que fem ara és també doncs, a donar veu doncs, a un membre de la plataforma Prou Barreres perquè ens expliqui també una mica doncs, a quin és l'objectiu, què és el que fan des d'aquesta entitat i una mica doncs, els reptes que tenim per endavant. Saludem al Jordi Dueso, que és membre de la plataforma. Bon dia, Jordi.
Bon dia, què tal, com esteu per aquí a Sabadell?
Molt bé, doncs mira, avui ens volem emmirallar amb els companys de Terrassa. Explica'ns una mica qui sou, qui forma part d'aquesta plataforma, quin és l'objectiu?
Doncs mira, com bé deies, nosaltres som una plataforma, som una entitat, una associació, que bàsicament el que nosaltres defensem som els drets, no? Uh-huh. Els drets per què? Perquè l'accessibilitat universal és defensar el ple dret a la inclusió social, vale? Nosaltres actualment som més de 30 companys i companyes, sí. I com diem sempre a les nostres reunions, que som activistes socials, reivindicadors i transformadors. Transformadors perquè ens estem donant compte que està molt bé aquest espai que esteu portant a terme amb l'Eva, amb la síndica, perquè hem de lluitar constantment dia a dia per reclamar els nostres drets. I, evidentment, l'accessibilitat en tots els seus àmbits és tenir els drets garantits perquè puguem circular, perquè puguem anar a comprar, perquè puguem anar al teatre, a l'oci, perquè puguem anar on sigui com qualsevol altra persona accedint, però sempre també amb seguretat, perquè moltes vegades hi ha llocs que diuen que els fan accessibles i ens trobem unes rampes que podríem catalogar com accés a peraventura, saps? I llavors és un dret a la inclusió, però també un dret amb seguretat.
Perquè tu ets de Sabadell, aquesta plataforma funciona, no?, a Terrassa. No sé si hi hauria l'opció també de que més gent, no?, del col·lectiu també formés part i que hi hagués una plataforma d'aquest tipus a la nostra ciutat, perquè no sé si és gaire accessible o no.
Evidentment, nosaltres quan parlem drets, el dret no és exclusiu a Terrassa, és el dret a l'accessibilitat és universal, com diu, no? Per tant, nosaltres fa poc vam tenir una reunió amb l'Isabel Marquès, la síndica de Terrassa, i també la Eva Bellan, que ara la tens aquí, que li agraïm doncs, que ens dongueu aquest espai. Nosaltres, convenis de col·laboració amb la síndica de Sabadell, evidentment, amb els polítics, entitats, amb els gremis, amb qui faci falta, perquè nosaltres obrim el ventall de col·laborar amb qui sigui. Pensa que a nivell de col·laboracions col·laborem també amb Ferrocarrils Generals de Catalunya, que estan per tot arreu. Per tant, Prou Barreres no ens limitem tan sols a Terrassa, sinó que ens obrim on faci falta trencar barreres.
I creus que en els últims anys s'estan trencant aquestes barreres, que cada vegada doncs, en parlem més, es visibilitza més doncs, aquesta manca, no?, d'accessibilitat?
Evidentment que s'estan trencant, només faltaria, no?, que després de tants anys no les anéssim trencant. Mira, el passat dijous vam celebrar a Terrassa l'acte del 10 aniversari del Pacte d'Accessibilitat Universal de Terrassa. I vam dir, evidentment que s'ha fet feina, només faltaria, però és que en queda moltíssima. I llavors, el més important crec que és la pròpia societat, com les associacions, entitats, doncs que pressionin, que facin força, perquè hem de garantir els drets. Però també hem de sumar amb les entitats veïnals, hem de sumar amb els tècnics de totes les àrees, perquè hem de trencar el concepte de que l'accessibilitat és tan sols amb l'àrea, per exemple, d'urbanisme. L'accessibilitat té a veure amb la cultura, com deia, amb l'oci, amb l'esport, amb tot. Hem de ser molt transversals. I l'importància també de sumar amb els polítics i treballar, conscienciar, i també, per què no, de tant en tant, tocar-los el crostó, perquè també s'han de sumar i ells són responsables i gestors de la nostra societat. I com dèiem, nosaltres, prou barreres, ens trobem quan sigui aquí a Sabadell per intentar tocar el crostó als polítics que faci falta.
I escolta, Jordi, perquè abans deies, no?, que us trobeu doncs, això, doncs, en el vostre dia a dia diferents barreres. Quines són, per exemple, quan aneu doncs, a treballar, a comprar, quan sortiu de casa, vaja?
Sí, mira, quan sortim de casa, nosaltres moltes vegades els companys i companyes diem quan obrim la porta de casa ja ens trobem la jungla, perquè ens podem trobar 30.000 coses. Lligant amb aquesta pregunta, nosaltres aquí dues setmanes tenim una reunió amb dues regidores per parlar quins temes. Primer, les places PMR, les places de persones amb mobilitat reduïda. Encara que estan delimitades, estan ben senyalitzades, moltes persones amb inconsciència o consciència no adaptable a la situació, aparquen aquests llocs. Llavors, ens vulneren el nostre dret. També, per exemple, ens trobem a la via pública, doncs, voreres que estan ocupades, baixants de cantonades que no estan bé, o, per exemple, també l'actuació de la policia municipal, al nostre entendre, no actua com hauria d'actuar. Si hi ha un cotxe aparcat sense tarja en un d'aquests llocs, s'ha de sancionar, s'ha d'avisar la grua. O que també, per exemple, pugui haver una saca de runa en un lloc que s'està edificant, també la policia ha de donar part. I també ens trobem que ens discriminen a molts llocs, per exemple, en comerços, en serveis, en patrimoni, que no hi ha rampa, o si la fan no amb les mesures concretes. No? I la nostra lluita és cada dia en perseverança, perquè, com deia al principi, ens vulneren els drets. I cada dia ens trobem aquestes situacions, però des de la nostra associació no ho enfrontem com una reivindicació negativa, sinó des d'una reivindicació revolucionària i transformadora, perquè la societat és de tots i de totes, i per tant, entre tots hem de lluitar.
Doncs gràcies també per tenir cura d'això, per lluitar, per doncs, que sigui accessible a totes. Síndica, em sembla que volies afegir alguna cosa.
Sí, bueno, primer saludar el Jordi i agrair-li molt que estiguis avui aquí, Jordi. Fa poc ens vam trobar i realment el projecte que fan a Terrassa és molt transformador, no? com tu ja comentaves. I una mica el que m'agradaria és que aquí també hi pogués haver una delegació, un prou barreres propi, no? Perquè al final vosaltres sou els que cada dia us trobeu amb una pila de barreres i el que vam comentar també a la reunió, no? Jo no tinc ulls a tota la ciutat, intento treballar per l'accessibilitat, però a vegades costa detectar aquests punts negres i a mi sí que m'agradaria que poguéssim fer algun treball, que ja ho hem comentat també, amb persones amb mobilitat reduïda a Sabadell que puguin fer aquesta feina de detecció, no? Que crec que aquesta és una de les forces més grans que teniu i de veritat que admiro moltíssim la feina que feu, ja ho sap, Jordi.
I serem, Eva, i jo em sembla que també seria important, que és evident, associacions i entitats que hem de sumar, però a títol individual també podem fer molta feina. Nosaltres, per exemple, quan detectem un tema de discriminació, pot ser un cotxe amb una vorera o un negoci, un comerç, una botiga que no és accessible, fem foto, posem l'adreça, ho passem a l'Ajuntament, en el nostre cas, l'oficina de capacitats diverses, i si veiem que no ens fan cas, utilitzem el Twitter, Instagram, Facebook, i etiquetem els polítics i a qui faci falta. Us ben asseguro que la revolució és possible, perquè al cap de poc potser no se soluciona aquell problema, però potser el polític o la tècnica en cita o intentem buscar solucions. I això, evidentment, es pot fer, aquesta transformació amb el col·lectiu, amb tot el grup, però a títol individual, per què no? Animem a tots els ciutadans de Sabadell que, si es troben en un tema de discriminació, que actuïn com nosaltres actuem i, si volen, que es posin en contacte amb nosaltres, que els acompanyarem amb aquesta transformació del Vallès.
Fantàstic, fantàstic. Moltes gràcies, Jordi.
Jordi, per acabar, el dissabte és el 3 de desembre, el Dia Internacional de la Discapacitat. També és un bon dia per això, per tornar doncs, a insistir, a incidir doncs, amb les altres capacitats, no?, que també tenen el col·lectiu, i amb tot el que queda també per aconseguir, no només, com ara parlàvem, no?, d'aquestes barreres arquitectòniques, sinó també a l'hora de trobar, doncs, accés a un habitatge, no?, una vida autònoma, una inserció laboral, per exemple.
Sí, sí, és tenir una vida plena com qualsevol altra persona desitja, evidentment. El ple dret a l'habitatge, el ple dret a la feina, el ple dret a l'oci, el que sigui. El dia 3 és un dia important, però és que cada dia és important per suprimir barreres. Els drets no és un dia, els drets no fan vacances, els drets és lluitar els dia a dia, i no tan sols per les persones que anem en cadira, baixa visió, persones amb autisme, el que sigui. No, no, és perquè aquesta societat sigui més empàtica, sigui... Doncs això, drets per a tothom.
Doncs amb aquest missatge tanquem aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Adéu, Jordi.
Gràcies a vosaltres, hi serem. Que vagi bé, va, gràcies.
Que vagi bé.
Que vagi molt bé, també, síndic, a la nostra ciutat, amb el Som Capaços, també, doncs, amb tot un programa d'activitats per reivindicar, com dèiem, doncs, aquesta jornada i per posar el focus en tot el que ens queda, no?, per avançar com a societat, per garantir aquests drets del
totalment.
Col·lectiu.
Totalment. Sí, sí, fa poc em va convidar pel seu aniversari a parlar precisament, no?, de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, i realment quan et poses a veure dret per dret te n'adones que encara estem bastant lluny del que hauria de ser per tenir una societat igualitària i plena, no?, per a totes les persones que hi vivim.
Doncs en seguirem parlant segur en els propers mesos de tot el que queda per fer en aquest àmbit. Moltíssimes gràcies, síndica.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia.